Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs arriba un dels moments curiosos. La veritat és que moltes persones, quan parlo de persones, parlo dels experts, no s'ho esperaven, aquest gir de timó. Tot el territori espanyol eliminarà des del pròxim dilluns, aquest dilluns, les quarantenes pels positius asimptomàtics i lleus. Asimptomàtics, ja ho sabeu, tens el virus, dones positiu, però no tens cap símptoma de tenir la malaltia, i els lleus és com si tinguessis un refredat, bàsicament, el que és un refredat comú, menys, fins i tot, això seria lleu. És a dir, que pots anar por ahí, bàsicament. És una cosa que sorprèn. La veritat és que sorprèn. Ja no entenc només en la qüestió de les mascaretes. Recordeu que encara s'està valorant treure les mascaretes. Primer va dir el conseller que es traurien als centres educatius, i en funció de com anem vagint les coses, doncs s'estendria aquesta mesura als interiors. Bé, si mirem les xifres, no estem tan bé. No és una qüestió que diguis, és que això s'ha acabat, i és un pas lògic. Bé, quina situació estem? Anem a analitzar, de la manera que es puguem, amb algú que ja està al front de tot això, vivint cada dia pandèmia i de més. Parlo del professor del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona i cap de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Caterina, el doctor Albert Gómez. Doctor, bon dia, benvingut.
Molt bé, moltes gràcies de nou per convidar-me.
És un plaer parlar amb tu, Albert. Primer, per què? És que no sé com formular la pregunta. La pregunta seria, és aconsellable? És normal que dilluns les quarantenes d'asimptomàtics i lleus doncs ja no hagin de fer quarantena?
Des d'un punt de vista epidemiològic, jo crec que no és aconsellable, o no seria aconsellable. La veritat és que s'ha decidit, finalment, el que es deia, no? Fa un temps, de gripalitzar el coronavirus. I això pot ocasionar problemes importants o no. És una cosa que no ho sabem, no? Però en els països que ja han fet aquest pas, el que han vist és que s'han incrementat els casos de coronavirus d'una forma exponencial. Hi ha dades una mica diferents, països respecte a uns altres, en el qual ha augmentat la mortalitat en relació al coronavirus, i sí que no queda tan clar tampoc si han incrementat molt les hospitalitzacions. Però sí que és veritat que la mortalitat en certs països ha augmentat de forma considerable.
Va, parlem de l'Omicron. L'Omicron ja sabeu que és aquesta variant d'aquest coronavirus que és molt contagiosa. És veritat que és menys mortal, però clar, si hi ha un número elevat de casos, proporcionalment augmentarà també la mortalitat. Ha baixat la pressió assistencial? No sé, tu parles per l'Hospital de Santa Caterina, com per exemple. Ha baixat la pressió per Covid?
Sí, la veritat és que sí. La pressió per Covid ha baixat en picat en les últimes setmanes. Pràcticament, a la UCI em sembla que queden dues persones, però que porten més de 30 dies, amb la qual podríem considerar que són de l'onada anterior. I a les plantes que ingressin purament per coronavirus, hi ha molt poques persones, potser un a la setmana, una cosa així, no és molt habitual.
I el perfil de les poques persones ara mateix que estan, tenen el mateix perfil d'una certa edat i sense vacunar o no?
Tenen el perfil, sobretot, de gent gran vacunada, que fa més de 6 mesos que s'han vacunat de la tercera dosi,
sí,
i que ingressen o per coronavirus o ingressen amb alguna altra patologia i li detectem el coronavirus de forma ocasional, que no li està provocant cap malaltia en aquell moment. Però aquelles persones grans que ingressen amb coronavirus són les que hem vist que tenen una alta mortalitat.
Parlàvem, i segurament caminem cap aquí, quan parlem d'aquesta pandèmia, que esperem estigui a la fase final, sí que és veritat que caminem cap a una gripalització. Això és una cosa que el virus estarà amb nosaltres. Però és massa aviat per gripalitzar la Covid?
Jo, la meva opinió és que probablement sí, perquè no sabem exactament què passarà, no? Clar, què pot passar ara quan diuen que s'han d'eliminar les quarantenes? Clar, aquí aboguen a la responsabilitat individual dient aquestes persones que tenen el coronavirus i que els deixem sortir i que no els deixem fer quarantena haurien de portar un FP2 durant 5-7 dies. A veure, no sé si tota la gent ho farà. Si fessin això, probablement no passarien masses coses. I l'altra cosa, si tu tens com una mena de refredat i pots continuar treballant o pots continuar anant a l'institut, per què t'has de fer una PCR? no? Si total, puc continuar fent vida normal, no? És a dir, que aquí ens podem trobar doncs que s'incrementin d'una forma molt, molt, molt important els casos, perquè a més traurem d'aquí poc les mascaretes interiors. Amb la qual no sabem què pot passar. Pot ser que hi hagi un boom de casos novament i fem una nova onada, com pot ser que tinguem sort i si aquesta variant és tan, tan lleu i realment protegim a la gent més vulnerable, doncs puguem anar tirant. Això és impossible de saber.
Home, jo, si he de fer posar un número a la travessa, el que diria és que pujaran els casos segur. Seguríssim. Jo crec que és de quasi de calaix, no?
Sí, sí. Pujaran els casos. I aquí el problema, sobretot, és... Jo crec que hi ha dos problemes principals. Un és la gent vulnerable, que té més risc de mortalitat en relació amb el virus, que hem de mirar a veure com es protegeixen, que clar, la protecció seria que la gent que el té han de ser MFP2 tot el dia pel carrer, al metro, al bus, a les escoles, que això jo dubto que la gent ho faci. I després l'altre problema que ve implicat amb això és de que la gent jove no tindrà una malaltia greu, però sabem que un percentatge que encara sigui petit, menor a l'1% o al voltant de l'1%, pot tenir un síndrome post-Covid o un Covid permanent. Clar, persones joves que agafin el virus i suposant que només un 1% tingui un Covid persistent, això poden ser molta gent amb seqüeles a llarg termini.
Clar. Jo he passat dos refredats durant els darrers mesos. El primer refredat va ser un refredat potent, em vaig fer la prova i vaig donar negatiu. Era un refredat comú, però potent. La segona vegada era un refredat molt lleu, molt lleu. Em vaig fer la prova i vaig donar positiu. On vull anar a parar? Vull anar a parar que jo em vaig adonar que tenia la Covid perquè em vaig fer la prova, però era un refredat molt lleu. Que probabilitats hi ha de que la gent tingui un refredat lleu, no es faci la prova i pensi que no té el coronavirus?
Clar, és molt alta, és el que comentava. Aquí el problema és... Si jo tinc símptomes lleus i sé que puc anar fent vida normal igualment, per què me faig la prova, no? I aquest és el que pot continuar doncs, contagiant els altres, contagiant la gent gran, contagiant els vulnerables, que és que tindran problemes amb la malaltia. Jo crec que és un tema importantíssim en aquest sentit. Sí. És un dels problemes greus d'obrir i gripalitzar això, sí.
Albert, des del teu punt de vista, per què hi ha tanta pressa? Trobo, igual és una impressió meva, que hi ha massa pressa en gripalitzar tot això. I suposo que cal... hi ha una cosa que no podem jugar per moltes inversions de diners que hi hagin, i és el temps. El temps necessita temps, tot això. Per què hi ha tanta pressa?
Jo crec que en el document del Ministeri, ells una de les raons que donen és per el problema psicològic que ha ocasionat a la població doncs aquesta pandèmia. Però això sí que és veritat, però si tenim una nova onada, doncs el tema psicològic encara s'agravarà més. Vull dir que jo crec que, sobretot, és un problema econòmic. És un problema econòmic que ocasiona les baixes que ocasiona doncs el coronavirus, que en un moment donat s'ha decidit que això s'ha d'aturar.
Després, ja has tocat una mica la qüestió i la segona pregunta que et volia fer era sobre les mascaretes. En breu, començarem, això va dir el conseller, no sé si ha canviat el criteri, es començaran pels centres educatius i en funció de com vagi la cosa, doncs s'anirà extenent. És aconsellable?
Jo no penso que sigui aconsellable, no. Jo en espais exteriors penso que sí que no, probablement no hi ha cap problema, però en interior jo crec que s'hauria de continuar mantenint. Sobretot per el que hem dit, si tu tens un coronavirus asimptomàtic, el transmets a una altra persona i aquesta persona el transmet a una persona vulnerable, aquesta persona és la que acabarà patint les conseqüències. No? Jo, la meva opinió, humil opinió, és que anem massa ràpids aquí.
Bé, i ja per acabar, doctor, et faré la pregunta del millor, que aquesta sí que no sé si podràs fer algun malabarisme, però és molt difícil de fer una resposta exacta i som conscients, Soc conscient. Quan podem dir que una pandèmia s'ha acabat?
Bona pregunta. No sóc epidemiòleg, amb la qual no sabria dir-te a partir de quina prevalença o incidència podem considerar que està acabada. La veritat és que no la puc contestar. Amb tota sinceritat, no la puc contestar.
No, i fas bé, és difícil. La veritat és que és difícil perquè en qualsevol moment... Sí. Un petit... Mira, la Xina, per exemple, el rebrot que estan tenint,
Clar, a Hong Kong han tingut el problema que molt poca població estava vacunada. Em sembla que deien que un 20% només de la població estava vacunada, amb la qual cosa per això han tingut aquesta, aquesta barbària que han tingut, per exemple, allà a Hong Kong. Sí.
Doncs, doctor Albert Gómez, professor del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona i cap del Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Caterina, gràcies per aquesta xerrada i per haver-te sotmès a les preguntes que t'he fet. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies.